Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nou matí mogudet a Salou, a les comarques de Tarragona, amb enfrontaments entre manters, Mossos i agents de la Policia Nacional en un nou operatiu per desarticular una organització criminal que subministra material falsificat als manters. Bona tarda, soc Carlos Losada i de nou l'ampli dispositiu policial ha rebut una resposta molt violenta per part dels manters que han atacat a la policia amb pedres i altres objectes contundents. El balanç per ara és d'una vintena de detinguts i tres agents dels Mossos ferits. En aquests moments hi ha reunió de la Junta de Seguretat Local de Salou per avaluar els fets d'aquest matí, mentre que els comerciants del municipi veuen aquest desplegament policial amb escepticisme, perquè diuen demà els manters tornaran a fer la seva. Ha seguit tot plegat el Sergi Tor. Molt bona tarda, Sergi, explica'ns.
I és novament un matí de molta tensió a Salou, al passeig, amb barricades i llançament de pedres, ampolles i mobiliari contra aquesta línia policial. Mentre, Carles, els comerciants de Salou valoren l'operació policial d'avui amb un punt d'escepticisme a l'espera del comportament de les pròximes hores dels venedors ambulants del Top amb Manta. En el record és que hi ha l'operació del passat dia 5 de juny, idèntica al que ha passat avui. Intervenció policial contra els manters, la resposta violenta d'aquests, però segons Joan Carles, el propietari d'una botiga al passeig Miramar de Salou, que ha explicat a migdia de COPE Catalunya, després de l'operació policial, a la tarda es va tornar a funcionar el Top Manta amb total normalitat.
Però també fa uns dies hi va haver una operació policial al matí i a la tarda estaven tots allà venent un altre cop. I el mateix dia que hi ha l'acció policial estan tots venent allà a la tarda. O sigui, estem una mica escèptics amb totes aquestes actuacions. O sigui, que hi hagi intenció i que es faci perfecte i que es parli encara més. Dic, però, clar, no està erradicat el problema ni molt menys, eh?
Per tant, els comerciants estan esperant quina serà la resposta d'aquest sector a les pròximes hores, si tornen o no, en aquest cas, a vendre els seus productes a la via pública. El problema per Joan Carles és que té un caire més profund. La solució passa, segons aquest comerciant, per la unitat dels ajuntaments de Salou i Cambrils i que totes les forces de seguretat treballen en el dia a dia i no amb operacions policials puntuals, tot i que siguin de gran magnitud, com avui, que hi ha hagut 300 agents mobilitzats.
O actua tothom a una, o no sé si el problema se podrà resoldre fàcilment. Sí, sí, cada any més. Estem parlant de més d'un centenar de persones que estan vivint d'això físicament allà. Després, tots els que visquin a través de les màfies que els porten aquí, les màfies que els donen els articles per vendre i tot això.
A una setmana de l'entrada de l'estiu i, per tant, de la temporada alta, Salou i Cambrils necessiten resoldre aquest problema, que en els 17 dies que portem d'aquest mes de juny ja hi ha hagut dos grans dispositius policials amb resposta violenta. El balanç d'avui, veritablement preocupant. 19 persones detingudes i 3 policies de Mossos d'Esquadra ferits.
Gràcies, Sergi. 7 minuts, 2:45, àrea de serveis. Doncs avui tenim una jornada de nou marcada per la calor, amb temperatures que pugen més que ahir, sobretot a les comarques de Lleida. S'enfilen els termòmetres fins als 37-38 graus al Pla de Lleida i entre els 32 i els 36 a la resta de comarques interiors. A la costa es queden una mica per sota aquests valors. Durant aquest matí el sol és el gran protagonista amb algunes bandes de núvols prims a les comarques de Tarragona. A la tarda creixen nuvolades que deixaran algun ruixat aïllat al Pirineu i al voltant del massís dels Ports a les comarques de Tarragona. Els propers dies continuaran les temperatures per sobre del que seria habitual en aquesta època de l'any. Doncs ara mateix sortim a les carreteres amb la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments encara hi ha arran d'un accident a l'AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant cap a Castelló, un carril obert només i 2 quilòmetres de lentitud. Si ens apropem a l'àrea metropolitana, a l'AP7 hi ha problemes a Barberà en sentit Girona i al seu lateral també hi ha problemes en el cas de la C58 de Montcada cap a Trinitat, un parell de quilòmetres, també aturades al tram de la part sud de l'A2 a Collbató per una avaria on hi ha un carril tallat en sentit Lleida i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i l'entrada per la Diagonal hi ha lentitud i de sortida entre Sant Feliu i Molins cap a l'enllaç amb l'A2 arran d'una avaria, com dèiem. Pel que fa a les dues rondes, bastant carregades, per tant, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha estès la mà a la plataforma Airbnb per combatre la il·legalitat en matèria de pisos turístics. Les dues parts s'han reunit avui a l'Ajuntament, que ha plantejat a la plataforma un nou conveni per treballar plegats. Collboni ha recordat als directius d'Airbnb que ningú està per sobre de les lleis i els ha donat un marge per acceptar les regles del joc abans de posar en marxa sancions. Els ha escoltat a tots dos la Yolanda Canales.
Jaume Collboni diu que és millor entendre's i parlar, i d'aquí que hagi ofert a Airbnb un nou conveni per incorporar la normativa nova que afecta el sector i combatre la il·legalitat. De moment, el consistori ha descartat sancionar la plataforma per comportaments que considera dilatoris, perquè no està col·laborant, a diferència de fa uns mesos, amb la retirada d'aquells anuncis de pisos que no tenen llicència. Llavors, la companyia podria trigar uns dies a fer-ho, i ara uns mesos. Amb tot, l'alcalde ha advertit a Airbnb que és millor fer-ho per les bones, per no anar directament per la via administrativa, civil o penal. Entén Collboni que l'actitud de la plataforma respon a que no els ha agradat que l'Ajuntament hagi decidit no renovar les llicències de pisos turístics a partir de novembre de 2028, però cap empresa afegit pot decidir com pot ser el model turístic d'una ciutat, ni tampoc no està per sobre de les lleis.
El nostre missatge ha estat molt clar per la plataforma. Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No són ells ni cap empresa les que ens ha de dir quin és el nostre model turístic ni les nostres polítiques d'habitatge.
I què diuen des de l'empresa? Doncs que l'alcalde està utilitzant la plataforma i el lloguer de curta durada com a caps de turc, quan són els hotels i els operadors turístics a gran escala els impulsors principals del turisme de masses. En tot cas, el director general d'Airbnb Marketing Services, Jaime Rodríguez, diu que aquesta trobada pot ser un punt d'inici per mirar de trobar un encaix entre el que vol l'alcalde i el que diu la normativa europea.
Tenemos que encajar la voluntad del alcalde de eliminar esta actividad con la realidad jurídica europea que dice que las normativas tienen que ser proporcionales, y eso no nos parece proporcional. Pero insisto, creo que esto es la oportunidad de implementar este tipo de acuerdos y creemos que este es el punto de partida para hacerlo.
La companyia ja ha retirat els 800 anuncis de pisos il·legals que l'Ajuntament va alertar que havia detectat. Amb tot, des del consistori diuen que ja estan treballant en una nova llista, ja que de mitjana es detecten entre 300 i 400 anuncis il·legals cada mes, una tasca d'altra banda que fan els serveis d'inspecció.
Ja que parlem de turisme, de pisos turístics, el síndic de Greus de Barcelona, David Bondia, ha proposat avui que el sector turístic ajudi a millorar el model municipal d'allotjaments temporals d'urgència. La petició queda recollida en un informe on reclama que la taxa turística serveixi també per financiar aquests allotjaments temporals i que actors econòmics importants de Catalunya i de Barcelona, com el Port o la Fira, també s'impliquin de valent. Sara Sánchez.
Doncs sí, aquest matí la sindicatura ha demanat una profunda reforma del model i la gestió dels allotjaments temporals d'urgència. El síndic David Bondia ha criticat que aquests allotjaments destinats a persones vulnerables i que han perdut els seus habitatges estiguin gestionats per operadors turístics i que sovint siguin pensions i hostals sense les condicions adequades per a les famílies que hi viuen. Bondia, a més, proposava que el 2028, quan els pisos turístics desapareguin, una part d'aquests pisos es destini per allotjaments d'urgència.
Aquests pisos turístics que estan destinats a usos no residencials, sinó a usos temporals dels turistes que venen a la ciutat de Barcelona, posar-los en el mercat i posar-los en el mercat perquè puguin satisfer necessitats bàsiques per a les persones que no tenen una solució residencial i que perquè puguin desenvolupar el seu dret a la vida familiar no amb una habitació d'un hotel i una pensió, sinó amb un pis adient.
El document presentat demana més coordinació entre l'administració i les entitats socials en la gestió d'aquests habitatges i ha apuntat que si l'allargament de les estades sobrepassa els 6 mesos, com fixa l'Ajuntament, és per una clara deficiència en un model que ha de canviar.
Molt bé, ara parlo de l'obesitat, que és un problema de salut pública que creix a Catalunya i que afecta tant adults com també a infants. L'obesitat no només té conseqüències estètiques, sinó que també incrementa el risc de patir nombroses malalties greus, com per exemple la diabetis tipus 2, hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, l'apnea del son i fins i tot cert tipus de càncer. Un dels aspectes més preocupants és l'augment constant de l'obesitat infantil. Cada vegada més, nens i nenes pateixen sobrepès a una edat primerenca, fet que condiciona molt negativament la seva futura salut. Factors com el consum excessiu de menjar ràpid, el temps prolongat davant de les pantalles i la manca d'activitat física contribueixen a que aquest problema vagi a més. Si no es prenen mesures efectives des de l'àmbit familiar, escolar i sanitari, l'obesitat infantil pot convertir-se en una autèntica epidèmia amb greus conseqüències a llarg i mitjà termini. Maria Llobet és nutricionista de l'Hospital de Sant Joan de Déu, ha estat aquest matí a Rere en Copa i Catalunya i Andorra amb el Ricard Álvarez.
L'obesitat infantil és una epidèmia silenciosa que preocupa cada cop més als professionals de la salut. La Marina ens ha destacat els múltiples riscos associats a aquesta malaltia, tant físics com emocionals.
Els riscos de l'obesitat a la infància són múltiples. Pensem que els nens, les nenes, no, pues són invencibles perquè tot ho aguanten, però comencen símptomes, per exemple, de dificultat del son, també problemes d'articulacions pel propi sobrepès, però també molts problemes emocionals, d'autoestima, i després ja tenim tots els problemes metabòlics, no, de possible insulinoresistència, que en un futur podria ser diabetes tipus 2, que això ja ho estem veient cada cop més aviat.
Llobet recorda que l'obesitat ja no es considera només un factor de risc, sinó una malaltia en si mateixa, i que la seva incidència ha augmentat per múltiples causes, des de la genètica fins als hàbits familiars, passant per la contaminació ambiental.
Que vivim avui en dia en un ambient molt obesogènic, hi ha una petita part, i això és important explicar, una petita part que cada família o individu pot regular o fer, i que a vegades és suficient i a vegades no és suficient. Per això diem que es pot prevenir, però de vegades no es podrà prevenir, i el que farem serà tenir bons hàbits, no?, els màxims, per protegir-nos al màxim.
La responsabilitat de la prevenció recau en bona part en les famílies i comença fins i tot abans del naixement. Factors com l'alimentació durant l'embaràs, l'activitat física, el tipus d'aliments que es compren o el temps dedicat a cuinar són claus per establir hàbits saludables des de ben petits.
Estem parlant d'una epidèmia. Sempre posem la vista en països, no?, que malauradament amb això ens porten una avançada, com pot ser un país com Xile o Mèxic, on un de cada dos nens ja té sobrepès o obesitat, i aquí no ens quedem tampoc tan enrere. Ens pensàvem que la dieta mediterrània era una protecció, però hem de saber, la dieta mediterrània és, si menjo proteïna animal, una porció petitona, molta quantitat de verdura o hortalisses, i aliments farinacis però integrals, sobretot de llegums.
I finalment, la nutricionista adverteix que la suposada protecció de la dieta mediterrània està desapareixent i que cal recuperar-ne l'essència. Plats rics en verdures, llegums i cereals integrals i un consum molt moderat de proteïna animal.
I ara m'escolta el doctor Santiago Felipe Gómez. Molt bona tarda, doctor.
Bona tarda, què tal?
Ell és el director global d'investigació de la Fundació Gassol, una fundació dedicada a combatre l'obesitat infantil a Espanya. Jo, doctor, tinc una xifra que m'agradaria que me la confirmés o no. Un de cada tres menors entre 8 i 16 anys presenta sobrepès o obesitat. Això ho heu denunciat moltes vegades a la Fundació Gassol amb aquest estudi que es diu Passos, veritat? Es confirma aquesta xifra d'un i cada tres menors?
Sí, aquesta xifra és correcta i la veiem estudi rere estudi. En l'informe que vam presentar aquesta mateixa setmana, el que estudiàvem és com havien evolucionat els estils de vida, sobretot, de la població que havia participat a l'estudi PASOS 2019-2020, en el qual vam evidenciar aquesta xifra d'un de cada tres infants a Espanya de 8 a 16 anys presenten sobrepès o obesitat.
Ho heu analitzat i feu especial incidència sempre des de la Fundació en que les primeres etapes de la vida són, podríem dir, fonamentals per consolidar aquests estils de vida saludables que vosaltres intenteu inculcar a les famílies i a aquests nois. Quins canvis creus que es pot fer a la vida familiar per evitar això de l'obesitat, doctor?
Sí, la primera infància, com bé deies, és una etapa cabdal. Parlem dels 1.000 primers dies d'or. 1.000 primers dies, que això són al voltant de gairebé 3 anys, no?, de vida, que són una oportunitat única en el creixement de l'infant per promoure hàbits de vida saludable. Qüestions com la introducció de la lactància materna, sempre que es pugui dur a terme lactància materna, la recomanació és que l'alimentació de l'infant sigui a través de lactància materna exclusiva fins als 6 mesos i que després s'incorpori l'alimentació complementària progressivament. I que aquesta lactància materna, si també és possible, es pugui mantenir com a mínim fins als 2 anys de vida de l'infant. I després Mm-hmm. En funció de la mare i de l'infant, doncs inclús més temps, si es creu oportú. Clar. Altres qüestions en aquests primers 1.000 dies de vida que són molt rellevants és la incorporació d'una bona rutina de la son, no? Que
vital.
L'espai d'anar a dormir sigui un espai molt agradable, molt ritualístic, molt incorporat, no? Amb uns horaris que encaixin amb el bioritme de l'infant, no? I això també és molt capdalt en aquests 1.000 primers anys de vida, però també és quan es produeix el desenvolupament motriu més gran del cicle vital d'una persona. És el moment en què l'infant passa d'estar completament estirat, a començar a seure, i de començar a seure a començar a posar-se dret i inclús a caminar. Mm-hmm. Per tant, com s'acompanya psicològicament a aquest desenvolupament motriu per part dels pares i mares també és molt capdalt. I com l'entorn en el que creixen aquests infants són capaços de promoure un adequat desenvolupament motriu, emocional, a nivell d'alimentació i també en relació amb els hàbits de son.
Parlava, doctor, de les famílies com a paper importantíssim, no? Com es pot ajudar, o com ajudeu a les famílies a adquirir, doncs, bueno, la confiança, les seves capacitats educatives per introduir tot això que voleu inculcar, doncs, tant a elles, a les famílies, com a les criatures? Com ho feu?
Primer de tot, m'agradaria destacar que si a vegades les famílies no aconsegueixen promoure hàbits de vida saludable en els seus infants, és perquè viuen en un entorn que no promou el fet de que els infants puguin adoptar aquests estils de vida saludable. I poso un exemple molt clar. Per exemple, polítiques públiques a nivell nacional, com els períodes de permís de maternitat o paternitat, no? El fet de que s'allarguin i que permetin una millor conciliació de la vida laboral i familiar, això afavoreix la introducció d'uns hàbits de vida saludable en l'infant. Des d'aquí fins a intervencions més concretes, com les que duem a terme la Fundació Gasol en diferents barris de Catalunya i de Madrid, que el que tracten és de transmetre l'autoeficàcia de les famílies. És a dir, que les famílies es sentin capaces de dur a terme el rol com a materno-parental que tenen encomanat, no? Llavors, és capdalt que les famílies creguin en les seves capacitats, que l'entorn en el que viuen confiïn en les seves capacitats i que alhora l'entorn acompanyi, per exemple, com deia, amb polítiques de conciliació de la vida familiar i laboral, amb una bona xarxa d'escoles bressol públiques, si poden ser financiades encara millor. Tot allò que faciliti aquesta conciliació de la vida familiar i laboral també revertirà positivament sobre els hàbits de vida dels infants.
Fa temps que treballeu en aquests aspectes. Teniu dades que mostren quin impacte ha tingut tota aquesta feina que feu des de la Fundació Gasol, doncs, amb famílies i amb nens, des que vau començar fins ara, doctor?
Sí, per exemple, amb l'estudi en primera infància, hem centrat la conversa en la primera infància, tenim dades rellevants que ens apunten a que a curt termini som capaços d'incrementar l'autoeficàcia de les famílies, aquest sentiment de capacitat cap a proveir cures als seus infants, cap a saber identificar les senyals que emeten els seus infants i donar una resposta psicosocialment efectiva, i la capacitat que tenen aquests pares i mares per establir límits en el creixement d'aquests infants, no? Que els límits també són saludables, sempre i quan es posin des de l'estima, des del carinyo i des del respecte cap a l'infant, no? Llavors, veiem a través dels nostres estudis que som capaços de fer creure més a les mares i als pares en la seva capacitat materno-filial.
I després queda ja, doctor, per acabar l'entrevista, l'etapa dels adolescents. Aquesta és més complicada, poder, o què?
L'etapa dels adolescents entranya més complexitat, però jo sempre m'agrada dir-li als pares i mares que tenen fills i filles adolescents que no llencin la tovallola, perquè a vegades rebrem la sensació de rebuig per part dels nostres fills i filles, la sensació de que ens volen allunyats, però això és el primer indicador que simbolitza que ens necessiten més a prop que mai i que necessiten més estima, més comprensió i més respecte per part nostra que mai. És a dir, que perquè hi hagi un rebuig o hi hagi un allunyament per part de l'adolescent, els pares i mares no deixin d'estar allà perquè els seus fills i filles els necessiten.
Clar, explicar, fer-los entendre les coses i, sobretot, picar molta pedra, doctor, veritat, en certes
exacte,
etapes.
Exacte, eh? I això és el que en psicologia sí, i en salut en general acaba tenint efectes molt favorables al llarg termini. Però cal perseverar.
Cal perseverar. I poder al començament sembla que no et fan cas, però amb el pas del temps al final dius, mira, tot el que els vas explicar en el seu dia, al final dona un resultat positiu, eh? Que això és molt important. Doctor Santi Gómez, director global d'investigació de la Fundació Cassol, gràcies per atendre'ns aquest migdia a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Enhorabona per la feina que feu i fins una altra ocasió, eh?
Gràcies, molt bé. Moltes gràcies.
Doncs deixem les bones recomanacions, els consells i les correctes vies que hem de fer per evitar l'obesitat i abordem una altra qüestió. Tornem a l'àmbit polític, en aquest cas de política catalana. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, creu que els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE i el govern de Pedro Sánchez no esquitxaran a l'executiu de Salvador Illa. Paneque, després de la reunió del govern aquest matí, s'ha mostrat convençuda que Esquerra no es deixarà penjats i que el finançament singular de Catalunya acabarà sortint endavant. Ho ha dit tot això aquest matí, Sergi Tor, endavant.
Sí, el govern de la Generalitat del PSC pretén crear aquesta bombolla i deixar fora del seu àmbit de gestió la greu crisi del PSOE amb les revelacions de Santos Cerdán, Ábalos i Koldo García. El govern defensa l'acord amb Esquerra Republicana i el calendari marcat. Una clau. Abans del 30 de juny, el govern de Salvador Illa ha de presentar la seva proposta de model del finançament singular de Catalunya, que va facilitar fa un any el pacte d'investidura d'Illa amb els vots d'Esquerra Republicana. Un acord que preveu que la Generalitat assumeixi de forma progressiva la recaptació i la gestió de tots els impostos, començant el 2026 per l'IRPF. La Generalitat aportarà una part dels diners recaptats a un fons de solidaritat territorial i pagarà a l'Estat una quantitat a determinar pels serveis que rep. Tot això ha d'haver un paper, ha d'haver un model que ha de presentar l'executiu de Salvador Illa abans del 30 de juny. Per la portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'actual crisi del PSOE no impactarà amb el model de finançament singular acordat.
No hi ha cap impacte en el govern de Catalunya. Continuem treballant, de fet, i vinculat a la carpeta específica que vostè em comentava de la millora del finançament per Catalunya, continuem treballant per assolir l'objectiu i, per tant, per donar compliment als acords d'investidura i específicament a l'acord amb Esquerra Republicana. Per tant, des del govern continuem treballant per tal d'assolir-ho, queden dies.
I la sortida política de Santos Cerdán també té la seva derivada amb Junts per Catalunya, ja que l'exsecretari d'Organització Socialista era l'interlocutor directe amb el pròfug Carles Puigdemont. Aquest escenari, Paneque, sí que ha derivat en els partits la designació dels negociadors en els pactes PSOE i Junts per Catalunya i no ha volgut implicar al govern de Salvador Illa.
Molt bé, obrim ja un parèntesi per publicitat i després la Clàudia Moreno t'avança quines són les tendències pel que fa a les vacances d'estiu. Quines destinacions van a l'alça i quines cau en posicions. 2 minuts i tots els detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te lo estamos contando. La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia en COPE.
Y la radio como gran protagonista.
Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, el debut del Real Madrid.
Esto es fútbol puro.
Real Madrid, Al Hilal.
Se escucha en tiempo de juego.
¿Eh? En tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama. Y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa.
Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Acabe, que és la patronal de les agències de viatges, vaticina un nou estiu de rècord, però amb una clara contenció de la demanda dels viatges cap als Estats Units. En canvi, Tailàndia, Japó, Egipte o Albània són una opció econòmica, diuen que força interessant. Clàudia Moreno.
El cas específic dels Estats Units ha estat analitzat a part i el 75% de les agències ha vist molt afectada la demanda d'aquesta destinació. L'enquesta ha revelat que els motius principals són la impopularitat del govern i la por als controls fronterers. El 71% de les agències enquestades ha afirmat que el creixement de les reserves de viatges pujarà entre un 5 i un 15%. A més, segons el 67% de les agències, les reserves de viatges estrangers s'han efectuat amb més de 2 mesos d'antelació. Amb l'aplicació del decret 933 sobre les dades personals dels viatgers, les agències han reportat que en general no ha tingut una bona acollida. Això ha explicat el president de CAVE, Jordi Martí.
En els clients nacionals com els internacionals l'han acollit molt malament. En els dos casos les agències comenten que es troben majoritàriament amb un rebuig i desconfiança al fet de tenir l'obligació de donar dades de caràcter molt personal. I també és cert que també hi ha agències que diuen que els seus clients no han donat gaire importància a la mesura, tot i que sí que totes les agències doncs, han manifestat el sobreesforç i el problema que els hi causa tenir doncs, que recaptar totes aquestes dades extres.
A l'hora de triar la destinació, s'ha revelat que la seguretat és el factor primordial, seguit per la bona relació qualitat-preu. Les destinacions preferides pels espanyols són les costes catalanes i andaluses, les illes nacionals i la costa cantàbrica. A nivell internacional, els països asiàtics es situen en primera posició, seguits per Centroamèrica i la costa mediterrània.
I ja que parlem de vacances i d'estiu, tenir una piscina a casa ja no és cap inconvenient. N'hi ha de molts tipus, de moltes mides i diverses capacitats, per la qual cosa poder fer una remullada a la terrassera de casa en aquestes inflables o autoinstal·lables, doncs cada cop és més fàcil. Però estem segurs que podem fer-ho i el més important és segur instal·lar una piscina inflable en un pis o en una terrassa. Quan arriba aquesta època de l'any, els administradors de finques alerten dels perills que pot suposar instal·lar piscines a balcons i també terrasses. Un altre clàssic de l'estiu són les barbacoes, una activitat popular i agradable. No obstant això, quan vius en un pis, amb un balcó, sorgeixen molts dubtes sobre la possibilitat de fer-ne una. Per tant, és essencial revisar els estatuts de cada comunitat i consultar amb l'administrador de la finca abans de prendre cap decisió i evitar conflictes amb els altres veïns. La Mar Puerto ho ha analitzat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb un gestionador de conflictes, el Daniel Serarols.
Sí, el que explica Serarols és bàsicament el que hem de fer i el que no. Posa molt d'èmfasi en el fet de no generar un conflicte veïnal amb algú amb qui d'alguna manera o d'una altra hem de conviure, ja sigui durant mesos o anys. Ell recomana acudir a una figura de mediador.
L'última cosa que jo recomanaria fer és, hi ha un veí que ha posat una barbacoa, el truco al 112 i el denuncio. Això és problemàtic. Estem parlant de que li estem posant una denúncia a una persona amb la que estem compartint un espai de convivència i això pot condicionar el futur de la relació. Què es recomana, doncs? Ja sigui, per exemple, l'administrador de finques, si té un perfil mediador, o un mediador professional, o un veí que tingui el president de l'escala o una altra persona que tingui una sèrie d'habilitats comunicatives, doncs es tracta de fer arribar a la persona que genera problemes d'una manera doncs, tranquil·la i constructiva doncs, la molèstia que està generant això. No?
Però què passa si, per exemple, un veí decideix muntar una piscina al seu pis, a una planta baixa, i un infant amb l'horari canviat per no haver d'anar a l'escola fa xivarri. L'advocat i gestionador de conflictes veïnals recomana parlar-ho i valorar cada cas.
Si l'utilitzen en principi uns crios, estan unes poques hores, diguem, centrals al dia, i ja no diguem si és en un ambient de costa, doncs home, posem, m'ho invento, de 10 a 1, sí. Doncs enteníem que és raonable. El que no seria raonable és que els crios es posin a les 7 del matí a cridar. S'hauria de parlar. O a l'hora de fer una migdiada, a les 3, de les 4 de la tarda, en plena canícula, seria problemàtic, o també en fora d'hores al vespre, no? Depèn d'algunes hores.
Per tant, tot seria una qüestió de no abusar i d'empatitzar amb els altres.
El senyor Jaume Gallofré és el vocal de la Junta de Govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Senyor Gallofré, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carlos.
Avui estem analitzant, parlant d'un clàssic quan arriba aquesta època de l'any, piscines i barbacoes en terrasses i també balcons. Perills, denúncies, problemes de convivència. Senyor Gallofré, han rebut ja moltes queixes o consultes sobre aquesta qüestió aquest any?
Sí, és un tema recurrent quan arriba la temporada a l'estiu i aleshores doncs, en diferents comunitats amb el bon temps el que es fa és socialitzar i aleshores doncs, el tema de les barbacoes és un punt estrella dintre de la gestió d'incidències en els despatxos dels administradors de finques col·legiats.
Parlem, si li sembla, primer del tema de les piscines. Pot un veí col·locar una piscina inflable a la seva terrassa o en el seu balcó? Com està la normativa en aquest moment?
Bé, la normativa a la que fem referència són dues vessants. La vessant més jurídica, i és que el Codi Civil Català doncs, regula que en un element comunitari d'ús privatiu es necessita permís de la comunitat de propietaris perquè encara que el propietari de l'habitatge té el dret i gaudi doncs, d'aquesta terrassa, no deixa de ser un element comunitari. Aleshores, es necessita una majoria i s'ha de comunicar doncs, que es posa en aquest element comunitari d'ús privatiu aquesta piscina. Per l'altra vessant és la vessant de la construcció. Evidentment que l'edifici està construït amb unes funcions i aquestes terrasses són envolvents. Aleshores es doten d'una càrrega de suport que no ha de superar els 300 quilos per metre quadrat. Dit això, doncs és evident que el sentit comú diu que 30 centímetres d'alçada d'aigua en una terrassa són 300 quilos. A partir d'aquí, què són 30 centímetres? Doncs, bueno, una petita piscineta doncs, per refrescar-se. Podem posar un metre d'alçada a aquesta piscina? No, no la podem posar. No la podem posar per què? Perquè començarien a sortir fissures si aquest forjat que suporta aquesta piscina no està degudament preparat. I degudament preparat significa que un arquitecte valori quines són les mesures que s'han de dur a terme perquè aquesta piscina sigui suportada pel forjat i, evidentment, ha d'haver-hi una llicència municipal d'obres i, sobretot, torno una altra vegada a vessant jurídica, ha d'haver-hi un permís de la comunitat de propietaris perquè es pugui fer servir d'aquesta manera una terrassa que no és per aquest ús.
Això, parlem, quan parla de terrasses, balcons, la cosa encara deu ser més limitada o més estricta, no? Perquè, clar, una terrassa és molt més ampla que no pas un balcó, no, senyor Gallofré? I aquí
sí, sí,
pot haver-hi...
Carlos,
més problemes.
Home, en un espai més reduït, aviam, els pesos són els mateixos, d'acord? Els pesos són els mateixos i normalment es prepara tot doncs, perquè hi hagi un pes que pugui suportar doncs, un testo o qualsevol altre element que no superi els 300 quilos per metre quadrat. A partir d'aquí, la casuística és molt variada, però ni balcons ni terrasses, tot és el mateix concepte.
Molt bé. I l'última l'última paraula sempre la té la comunitat. Vull dir, el que digui la comunitat és el que s'ha de fer i respectar, no, senyor Gallofré, en tot cas?
Evidentment és a la propietària dels elements comuns.
Molt bé. Barbacoes amb balcons i terrasses. Hi ha alguna normativa local, regional, estatal, que reguli quan i com se poden fer les barbacoes?
Sí, aquí són els ajuntaments.
Yeah.
Cada municipi genera i promulga ordenances municipals que regulen la convivència, i dintre d'aquestes, doncs, inclús a Barcelona per ordenances fiscals, o sigui, hi ha una sèrie... Cada municipi té potestat.
Yeah.
Aleshores, des de que estem també en fase de sequera, de saque està prohibit de fer barbacoes en el nucli de Barcelona. Clar, quan més a les rodalies està, o més a prop de Collserola, o més a prop d'espais, doncs algunes zones verdes, doncs això s'incrementa el risc.
Clar.
I per tant, jo no recomanaria de fer-ho, perquè pot haver-hi una denúncia d'un veí.
Clar.
I aleshores la Guàrdia Urbana, la policia local, podria arribar, doncs, a sancionar aquestes persones.
A banda dels riscos d'un incendi, després també hi ha les molèsties que pots ocasionar als veïns segons quan i on facis aquesta barbacoa, també, no? També s'ha de tenir en compte això.
Penseu que tota l'hostaleria, quan demana llicència d'activitat, es valora molt a on hi ha l'evacuació de fums.
Clar.
A l'evacuació de fums i olors. Penseu, doncs, que la xamanella de tots els restaurants i llocs de restauració han d'enfilar-se a un metre i mig per sobre del punt més alt, en un radi de 10 metres al voltant de la xamanella,
yeah.
Carlos. O sigui que si fas una extrapolació en un balcó o en una terrassa on tens a menys de 10 metres la façana del darrere del bloc del costat, doncs pots trobar-te, doncs, que hi hagi molèsties.
Sí, sí.
I ho parlàvem amb altres companys de mitjans de comunicació, i una cosa és una sardinada o una barbacoa un cap de setmana,
sí, sí, sí.
Que no contínuament i recurrentment, perquè això és una molèstia i no està permès.
Molt bé. Explicacions molt clarificadores del Jaume Gallofré, vocal de la Junta de Govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Cal respectar les normes, cal respectar les lleis, no molestar els veïns, matèria de piscines inflables i també barbacoes. Jaume, moltíssimes gràcies, bona tarda i bon estiu, eh?
Carlos, gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-ho, i bon estiu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. Vinga, parlem d'esports amb el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope. Com deies fa un moment, nou cromo.
Sí.
Ara el del Nico.
Sí, sí, ara el cromo que posem...
Però és l'any passat, aquest.
No, eh? És repetit, però agafa força. L'hem de posar al davant de tot el cromo de Nico Williams, perquè atenció, que sembla que el tren, que semblava que havia passat per Nico Williams i el Barça, sembla que no, que pot tornar a passar aquell tren. El jugador ha fet saber al Barça que vindria encantat, i sembla que la porta ha canviat d'opinió, s'ha estovat i contempla el seu fitxatge. Acaba d'aterrar de les seves vacances també Joan Garcia. S'ha de fer oficial el seu fitxatge pel Barça en breu. El jugador abans es vol acomiadar de l'afició de l'Espanyol. En poliesportiu, en futbol sala, comença la final pel títol aquesta tarda, primer partit del Barça-Cartagena, i en hoquei patins el Barça situa en la final pel títol de Lliga 2-0 davant del Liceu, després de guanyar-li ahir per 6-0 en el segon partit.
Esports Cope, 3 i 5, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Arriba Pilar Gracia Muñiz, la tarda, i et seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau. Adéu-siau.